Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat al seu grup parlamentari que dimitirà abans que comenci la segona fase de negociacions amb la Unió Europea pel Brexit. May deixarà el càrrec a canvi que els diputats del Partit Conservador donin suport a l'acord de retirada, segons han explicat diversos parlamentaris després de la reunió i ha confirmat posteriorment al govern. La primera ministra ha afirmat que no obstaculitzarà el camí perquè el partit esculli un nou líder abans que comenci la negociació amb Brussel·les sobre la futura relació comercial i bilateral. I d'altra banda, el jutjat mercantil número 12 de Madrid ha començat la vista per la demanda presentada per un compositor cubà contra els cantants colombians Shakira i Carlos Vives per presumptament haver-lo plagiat en un dels seus temes més coneguts, La bicicleta. El demandant és l'artista Iván Castellano, que reclama els drets d'autor de la cançó elegant, que és un plagi de la seva obra, Yo te quiero tanto, de 1997. Shakira, que ha arribat a cantar la tornada de la cançó davant el jutge, ha dit que la cançó és un homenatge a la seva terra, per la qual ella va portar part de la lletra. També Amancio Ortega ha comprat una part de la seu central d'Amazon a Seattle als Estats Units per uns 740 milions de dòlars. La companyia de comerç electrònic seguirà estant-se en aquell edifici, però en règim de lloguer. L'operació s'ha realitzat a través de la firma d'inversió de l'empresari gallec de l'immobiliària i suposa la seva compra més gran a Nord-Amèrica i la segona més gran de la seva història després de la que va fer l'estiu passat a Londres comprant l'edifici Gadelfi. Aquesta compra engreixarà el valor del patrimoni immobiliari d'Amancio Ortega, fundador i màxim accionista d'Inditex. Aquest any l'empresari ingressarà 1.626 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia per sobre dels 1.386 milions que va percebre pel mateix concepte al 2018. I en plana religiosa, Càritas Internacional llença un pla d'emergència a Moçambic per oferir ajuda a 27.500 persones i tindrà una vigència de 3 mesos. Se centraran les diòcesis de Beira, Quelimane i Chimoio. Els equips de rescat de Càritas Moçambics organitzaran a les zones afectades les primeres operacions de resposta a l'emergència provocada pel cicló Idai. D'aquesta manera, Càritas Internacional ha posat en marxa una crida a l'ajuda que necessiten les persones més damnificades i que es troben en situacions més precàries. Això és tot. Tornarem a les 10 amb més notícies aquí, a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia y en cada testamento también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat. Cada dijous a les 9 del matí us esperem aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem amb tots vosaltres de dona i política. Un àmbit on la dona va ser on més rellevància va tenir inicialment a nivell numèric, a nivell de quotes. Què són les quotes i quina és la realitat? Com ens trobem avui en dia les dones en l'àmbit polític? Per parlar-ne ens acompanya Neus Pociello, Neus Pociello és directora de la Fundació AROA i coordinadora de la plataforma Fem Europa. Bon dia, Neus, i molt benvinguda.
Molt bon dia, Mireia.
Molt contentes de que avui estiguis amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per la invitació. Jo sí que estic molt contenta d'estar aquí.
Gràcies, Anna, a tu. Presentarem també a les nostres tertulianes d'avui, Marina Almansa. La Marina és periodista i especialitzada tant en àmbit polític com en àmbit de gènere. Bon dia, Marina, i molt contentes de que estiguis novament a casa nostra.
Bon dia a totes, moltes gràcies.
I Helena Fava. L'Helena Fava és política, està amb Ciutadans de forma independent i, a més, és la presidenta de Mujeres de Negocios. Bon dia, Helena, i molt benvinguda.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Teníem també moltes ganes i feia temps que estàvem intentant coordinar l'agenda perquè l'Helena vingués, doncs ja la tenim aquí.
Gràcies.
Neus, quina és la situació avui en dia a casa nostra? Primer parlem de casa nostra, després parlarem en general, perquè la Neus, li hem donat la benvinguda, però la benvinguda és doble, perquè no només és que hagi arribat aquí a Ràdio Estel, sinó que la Neus acaba d'arribar de Nova York, dels Estats Units, de les Nacions Unides.
Sí, 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 és, estic quasi recient aterrissada, en procés de jet lag, però amb molta, molta energia, perquè estem en un moment, doncs, que ens cal tenir molta energia. A nivell, doncs, local, com tu ara deies, doncs, la meva mirada sempre és una miqueta més global, però sí que si parlem una miqueta de representació de les dones, que evidentment doncs, hi ha un gran buit, sí que es veu doncs, que a nivell local anem avançant una miqueta més. Vull dir, les dones en el que són els ajuntaments o els espais doncs, institucionals locals, poquet a poquet anem tenint més presència. Hem anat veient els darrers anys doncs, les primeres alcaldesses i quan sembla doncs, que a nivell internacional o més global amb les institucions doncs, europees i per què no doncs, parlar també de Nacions Unides, doncs la cosa es comença a complicar de molt mala manera amb unes representacions doncs, realment molt poc democràtiques, diria jo.
Què has anat a fer a Nacions Unides? Explica'ns-ho.
Doncs a Nacions Unides aquesta setmana, és la darrera setmana, i ara actualment doncs, les companyes doncs, continuen allà treballant, hi ha la cita anual de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de les Dones. Com dic, és la cita anual per poder tractar no, en aquest marc de Nacions Unides doncs, totes les temàtiques que ens afecten a les dones, però també a nivell de drets humans de dones i nenes. I cada any triem, doncs, els estats trien una temàtica i aquest any la temàtica, el que hem estat parlant, és de protecció social. Per tant, accés no, als serveis, a quin tipus de serveis, quina és la qualitat i bueno, també quins són els drets no, que tenim. I bueno, els estats es troben i els estats doncs, parlen, però la societat civil també hi hem de ser presents perquè... Bueno, tot i que parlen en nom no, de les persones, els estats no sempre parlen, no sempre són capaços i capaces de parlar des de la realitat concreta no, que està vivint la població i per això, evidentment, doncs, Nacions Unides té que garantir la presència de la societat civil i en aquest cas doncs, jo tinc la sort de ser membre de la delegació del Consell Nacional de Dones de Catalunya i en aquest... I amb aquesta, doncs, amb aquesta senyera no, és la que m'ha portat i la que ens porta fins allà amb una delegació que també val a dir, vull posar en valor, no, que aquest any ha sigut molt, molt extensa i hem sigut 30 companyes de diferents àmbits, des de l'empresarial doncs, fins a l'àmbit doncs, més social, inclús a nivell polític i institucional, que hem pogut i hem tingut l'oportunitat de ser presents i formar part d'aquesta delegació del Consell Nacional de Dones de Catalunya a les Nacions Unides, i aquest any amb celebració, perquè feia 20 anys que el Consell doncs, tenim estatus consultiu a l'ECOSOC, que és l'òrgan de Nacions Unides doncs, que tracta tots aquests temes socials. Vull dir que fèiem doble celebració, 30 anys de Consell Nacional de Dones de Catalunya i 20 anys de presència d'aquest Consell a les Nacions Unides.
Doncs moltíssimes felicitats, és realment una molt bona dada, 30 anys, 20 per una altra banda, i el fet de que hi hagin 30 dones d'aquí de casa nostra, podem estar-ne orgullosos, perquè realment el fet d'anar a les Nacions Unides és una trobada fantàstica i molt puntual, que es fa al llarg de tot l'any. Hi ha moltíssimes entitats i des de diferents àmbits de la societat que s'espera aquesta trobada per tal de poder avançar en els drets humans. Drets humans tant des del punt de vista jurídic com social.
Exactament, és una oportunitat única, primer per... per poder tenir una miqueta, doncs, d'escenari, no? De mapa, no? En quina situació ens trobem, no? En la garantia de drets humans de les dones i les nenes, perquè et dona la possibilitat, no?, de poder escoltar directament les declaracions de cada estat i, com no, doncs, és un espai de trobada, de xarxa a nivell mundial, doncs, que jo penso que és totalment única, no? Hi participem, doncs, més de 5.000 dones d'entitats d'arreu del món, no? I et dona la possibilitat, doncs, d'intercanviar, doncs, experiències, bones pràctiques, també inquietuds, no? Malauradament, doncs, poder constatar que els drets de les dones no estan garantits a cap país del món al 100%, no? Però com aquestes vulneracions de drets també prenen diferents formes segons els contextos, no?, socials, polítics i econòmics, no?, a cada país.
Comentaves un tema molt important i bàsic, que és la societat civil. Clar, arribar fins a Nacions Unides hi ha d'haver-hi una representació per part aquí a casa nostra del Consell Nacional de Dones de Catalunya, però realment la implicació de la societat civil és bàsica perquè és un fet democràtic. Com impliquem, Neus, a la societat? Perquè a vegades sovint passa que queda com molt llunyà, fins i tot, doncs, en l'àmbit justament que avui estem parlant, no en l'àmbit polític. Com fem que la gent s'apropi?
Clar, hi ha aquesta vessant de la democràcia, com dius tu, no?, que és la participació social i política, no?, de les persones i de les dones, que a nivell local, no?, s'articula o s'utilitza, no?, com a instrument, doncs, el que són els consells de participació, que tot i que històricament, doncs, sí que han sigut espais que realment ha sigut complicat, no?, que realment hi hagués una participació, doncs, vinculant, on es fes una rendició de compte real, vull dir, inclús faig una mirada de mea culpa cap a les entitats, no?, que a vegades hem participat en aquests espais una mica també, doncs, per seure'ns en la cadira, no?, i no els hem sapigut aprofitar com espais de trobada amb l'administració pública, espais, doncs, que ens permeten, com dic, doncs, fer un seguiment de les polítiques públiques, demanar una rendició de comptes i, per què no, elevar bones pràctiques que a vegades, doncs, som la pròpia societat civil, no?, les entitats més petitones que ens trobem diàriament en aquella situació i trobem estratègies que a vegades també podem elevar i poden servir, no? A nivell local, com dic, doncs, aquesta participació es garanteix així. Jo penso que ara estem en un bon moment també a nivell de governança, on hi ha també una mirada per part de l'administració de poder repensar aquests espais, de poder repensar aquesta normativa i caminar, doncs, això, no?, cap a espais més autònoms, amb agenda pròpia, no?, que no estiguin tan polititzats. I a nivell global, doncs, Nacions Unides té que garantir també la participació directa, no?, i real de la societat civil. No sempre ens en sortim tant com ens agradaria, els processos a nivell internacional a vegades són complicats, s'han de presentar declaracions, els terminis, encara que sembli una cosa, doncs, una mica anecdòtica, no ho són, no?, perquè els terminis de l'administració i els tempos de la societat civil són molt, molt diferents i a vegades ens costa molt poder treballar les declaracions, presentar-les en aquests terminis, és a dir, que hi ha d'haver-hi tot un encaix i hem de poder fer un treball, però sí que està clar, no?, que tant els antics, no?, objectius del mil·lenni com els ara, els objectius de desenvolupament sostenible, en específicament, no?, el 16 i en les recomanacions generals, evidentment, si no hi ha una participació directa, no?, de la societat civil, doncs no hi ha democràcia i tampoc no podem, no?, no pot haver-hi un desenvolupament sostenible real.
Quan et presentàvem, Neus, una de les dades que he donat és que ets coordinadora de FEM Europa. Què és FEM Europa? Perquè tenim oients que ja ho saben i, a més, han volgut participar d'una manera o d'una altra, però hi ha persones que no. Explica'ns-ho, sisplau.
Doncs FEM EU, no? FEM Europa o Feminist Europe, Europa Feminista, que juguem amb aquest joc de paraules, no?, de construir Europa i, per tant, aquest joc de paraules ja porta implicat, no?, aquesta participació activa, no?, en construir aquesta societat que volem, i la proposta de la campanya és fer-ho amb una mirada molt específica, no?, a la garantia de drets humans de les dones, amb una mirada específica feminista, perquè entenem que, doncs, que les dones, a part de ser part d'aquesta societat, doncs, encara avui en dia vivim en una situació de desigualtat i de vulneració de drets. És a dir, en la societat encara no podem dir, no?, que les dones ens podem desenvolupar amb les mateixes oportunitats i viure una vida lliure de violències, i per això aquesta campanya, que és una campanya enfocada, no?, a les eleccions europees, que seran el 26 de maig, la proposta és que puguem, no?, d'alguna manera conèixer, no?, aquesta situació de desigualtat, i que quan anem a votar a les europees, doncs ho fem per aquelles opcions, no?, que estan posant al capdavant el garantir aquests drets com per garantir, no?, una justícia social.
Perquè, Neus, què passa? Quina és la realitat? Que les dones anem a votar menys que els homes? O és depèn de si són europees, nacionals, autonòmiques? O sigui, és en base a si ens queden més a prop o més lluny, o no té res a veure?
A nivell general, si ens queden més a prop o més lluny, està clar que hi té molt a veure, eh? Les europees ja històricament sempre han sigut una mica... Europa ens cau una mica com a la galàxia exterior, no?, perquè encara no hem interioritzat que el 80% del que es decideix a Europa, doncs, està determinant la legislació nacional. I penso que des de FEMEU és una de les tasques que fem, no?, sensibilitzar perquè prenguem consciència que les polítiques europees són imprescindibles i... són quotidianes per nosaltres, estan marcant la nostra quotidianitat de la nostra vida, no? Això per una banda. Per altra banda, doncs, sí que a nivell europeu, en els darrers estudis, no?, que hi ha un estudi concret, no?, que es va impulsar la comissió, que és molt recent, és de finals de l'any passat, doncs sortia, no?, les dones hi ha una participació inferior, no?, al 70% dels homes, no? Però jo sempre plantejo, no?, del 7%, perdó, que m'he confós.
Perquè aquí a l'estudi sí. Totes hem... Bueno, el bolin mà i
hem posat unes cares. Us han posat unes cares, eh? Quina por. No, el 7%, disculpeu. El 0 aquest m'ha sortit, es veu que això...
Avui tenim el Xavi Aguilar aquí darrere i també li ha canviat la cara quan ens ha vist a nosaltres tan nervioses.
Tan nervioses. No, 7%. Agafem una miqueta de calma, el 7%. Però sí que és veritat que aquest 7% també ens ha de fer reflexionar, no? Perquè hi ha un 7% de participació inferior... i també un 10% menys d'interès en afers europeus, no? Això és el que deia aquest estudi. I jo sempre reflexiono al voltant de dir, bueno, si és que ja participem, no?, amb aquesta diferència, o ens interessa menys, no?, amb aquesta diferència, potser és, no?, que realment no ens sentim representades, no? Perquè hi ha aquesta tendència, home, a pensar, les dones no participem, i penso que les dones participem moltíssim, i participem moltíssim de tot. A nivell local, fem xarxes, busquem estratègies, és espontani, inherent, no? Per tant, si hi ha aquesta diferència d'aquest percentatge, em penso que aquí la pregunta és que no ens estem sentint representades, i no m'estranya, no?, perquè el panorama és el que hi ha. I, per altra banda, doncs, pensem que moltes vegades aquestes polítiques que s'impulsen no acaben de cobrir tot el que estem necessitant, no? Perquè sí que els darrers anys Europa, que ha sigut, doncs, una banderada, perquè a més és que forma part del seu projecte fonamental, no?, el caminar cap a una igualtat efectiva entre dones i homes, hi ha hagut un gran retrocés, no?, centrant aquests esforços en un punt important com és la part econòmica o del treball, de l'ocupabilitat, però no podem deixar de banda, no?, tota la situació greu que hi ha respecte a les violències masclistes o als drets sexuals i reproductius.
Neus, tenim claríssim que acabes d'arribar de Nova York, perquè el teu jet lag s'ha notat, perquè ara estem a les 9 del matí, acabem d'esmorzar o de prendre un cafè amb llet i la Neus ens parla del dinar. O sigui, realment aquí la tenim recent aterrada de Nova York. Si et sembla bé, Neus, i moltes gràcies per venir amb aquests horaris, doncs, si et sembla bé, anem a obrir els micròfons a les nostres tertulianes d'avui, la Marina Almansa, periodista, i l'Helena Fava, política i amb Ciutadans. Marina, Helena, no ens sentim representades, les dones?
No és que no ens sentim representades, que ara parlaré de la invisibilització, sinó que un dels altres problemes que crec que hem de deixar clar és la utilització dels drets de les dones electoralment parlant i en la política. Que aquest és un dels altres escenaris que també m'agradaria doncs parlar amb totes vosaltres i que també fan que la lluita feminista tingui l'objectiu en la política, no? Des del moment en què ara, a més, en una campanya electoral i en certs partits que doncs, estan utilitzant aquests drets per fer campanya electoral i per treure rèdit polític, això encara indigna més el moviment feminista. I m'agradaria també deixar molt clar que la invisibilització de les dones en política és violència. És violència perquè, si bé és cert que hem avançat i que som més que abans, no som suficients. I els processos dels quals parlava la Neus són molt interessants. Calen processos democràtics, primàries dins dels partits, quotes de gènere efectives i, fins i tot, diria, si cal la discriminació, cal la discriminació positiva. Aquest també és un debat en què podem obrir, no?
I
podem parlar, perquè a molts homes el poder encara és masculí dins la política. A molts homes això els molestarà. Però potser sí que cal, no?, aquest punt de discriminació positiva.
El poder és masculí, com en molts altres àmbits, perquè a l'esfera superior encara hi ha homes. És per això, aleshores, les dones hem d'estar representades en qualsevol taula de negociació. Això està clar, no només en polítics, sinó en tots els àmbits. Helena, moltes ganes d'escoltar-te sobre el tema. Ens sentim o no ens sentim representades?
Bueno, necessitaríem aquí hores per parlar d'aquest tema, però ja m'agrada. Mira, jo crec que realment el que parlava del tema de la invisibilització és molt important. És a dir, que ara hi ha dones que s'estan posicionant en llocs estratègics, no? Aparentment visible des de fora. Però, clar, evidentment hem d'arribar, però un cop hem arribat no ens poden invisibilitzar, perquè aleshores és com si no haguéssim arribat. Vull dir, hem d'arribar, hem de ser visibles, i no només hem de ser visibles, sinó que hem de ser rellevants. Això vol dir que si les decisions polítiques, empresarials, més igual enlloc, continuen sent ocupades pels homes, la mirada femenina no la tindrem mai. I aquest és el veritable problema que jo veig en tots els àmbits, perquè ja jo abans d'entrar en política he estat sempre en l'àmbit empresarial.
Exacte. Soc
una novata política, pràcticament porto molt poc temps, no? Però sí que he detectat que, clar, que aquest és el problema. Sí que hem d'arribar, però i si quan arribem no podem obrir portes? I si quan arribem no podem arrossegar el talent femení perquè realment es desplegui? Vull dir que hem de fer un push i, sobretot, hem de ser molt cooperatives en aquest sentit, no? Ens hem d'ajudar.
Marina, deies que la invisibilització en política és violència. Explica-ho, sisplau, això, per de cara als oients, perquè molts diran, quin tipus de violència, de què estem parlant?
Sí, invisibilitzar-nos i silenciar-nos és treure'ns la veu. I no tenir veu és un acte violent, perquè no ens podem manifestar i no ens podem defensar, com deia, d'actituds retrògrades i regressives que estem veient últimament. Mira, m'agradaria posar un exemple sobre la taula, que a més és molt recent. Esquerra Republicana té un pla per la igualtat on signa un compromís real perquè totes les candidatures a nivell nacional, a nivell d'eleccions generals i a nivell municipal siguin candidatures cremallera. Què vol dir cremallera? L'alternança de gènere des de la posició número 1 fins que es tanca la llista. Què ha passat recentment amb les llistes del Congreso? Oriol Junqueras va de número 1 i el número 2, que l'havia d'ocupar una dona, doncs l'ocuparà Gabriel Rufián. Què vull dir amb això?
Ja estem vulnerant, ja d'entrada.
Estem vulnerant d'entrada, però és que això ja no és un cop ser invisibilitzar-nos, ja és no deixar que hi arribem. Per tant, l'únic partit que té aquest compromís explícit en els seus reglaments i en els seus estatuts també ho està vulnerant. Posem-hi en sèrio.
És un problema greu perquè, mira, la llei electoral el que diu és que en els 5 primers llocs han d'anar com a mínim 3 persones del mateix gènere, no? Mm-hmm. Clar, aquí ja...
Són 60-40 del que es parla.
O sigui, són 3 i 2. Aleshores, què passa? Que, i això és cert, vull dir que encara que féssim les llistres cremallera, pensa que si només surt una persona...
És un home.
És un home, normalment. Perquè és el que està liderant la candidatura. I aquest és un problema greu perquè després et trobes les fotos, en aquest cas del Congrés o d'on sigui, de qualsevol parlament, que surt la foto de... Hem fet la llista de cremallera, sí, però qui han arribat? Ells, perquè són normalment els que estan en la posició 1.
Per això parlava una mica de discriminació positiva abans.
Clar, exacte. I ara que parlava l'Helena de la foto, com la foto terrible del Tribunal Suprem, del Supremo, que és una fotografia on tot el que salen són homes. Clar, després ens trobem amb el que ens trobem amb el tema de violència o amb sentències com la d'aquest grup tan gran de persones que en aquest programa no els hi volem ni dir el nom, que van violar en grup. Per tant, és necessari la presència femenina, sense detriment de la masculina. Totes són correctes, sí, sí. Però les dones hem de poder anar tenint poder.
Sí, però agafant una miqueta el fil, no?, del tema de la discriminació positiva, no?, i realment aquest topall, no?, de que tot i fer aquests plantejaments, no?, de les llistes cremallera, el número 1 doncs sempre està ocupat, no?, aquest lideratge de candidatura per un home... Jo sempre faig com una mica aquesta reflexió, no?, de que bé, hem estat molts anys amb aquesta situació i que, no sé, posant com a exemple la Comissió Europea, per exemple, 60 anys d'història de la Comissió Europea i que mai estigui presidida per una dona, doncs potser sí que arriba a l'hora d'aquesta discriminació positiva, però no per desmereixer cap home, sinó, diguéssim, com per donar la veu, l'espai, la representació a les dones que ens correspon.
Hi ha molt home que se sent atacat i molt incòmode en aquest procés d'impàs, de dir, ostres, han alçat la veu i volen ocupar els llocs que fins ara nosaltres havíem estat tan tranquil·lament i tan còmodament ocupant, i sembla, doncs, això, incòmodes i com que els hi prenen allò tan seu, no?
A mi m'agradaria apuntar una cosa, i és que en tot això hem d'anar molt en compte, perquè realment el que ens interessa, no que arribin... totes les dones, vull dir que arribi el talent femení, no? Jo més aviat diria això. Per què? Perquè ha d'arribar el talent que correspon, perquè si no ens podria no arrossegar les altres o fins i tot entrar en dubte dels altres el fet de que ha arribat una dona només per ser dona. Vull dir que a vegades fins i tot l'oportunitat de participació en un lloc, fixeu-vos que quan donen l'explicació sempre pública és sí, tenim una dona o tenim dues dones, no tenim la millor cap de... O sigui, per al seu talent o la vessant professional que està liderant, no. Sempre és per la part de dona, o aquesta dona tal, o aquesta dona... Sempre. Vull dir que quan... Unir el dona amb professional, amb empresària, amb persona qualificada, és terrorífic de cara a alguns interlocutors, no? I això ho hem de tenir en compte. És a dir, que arribin les dones que realment obrin portes, que ens ajudin a totes, i no només aquelles que potser poden molestar menys, no? Que això ens perjudica per anar avançant.
Està clar que estem avançant en positiu, com ens deia la Neus Pociello, que des de Nacions Unides ens estan garantint la participació activa, però que ens cal treballar molt, molt per garantir els drets humans de les dones, perquè tinguem una mirada feminista i perquè la vulneració dels nostres drets no es produeixi. Noies, aquesta taula d'avui s'ha fet tan curta, perquè és que ja se'ns ha acabat el temps, que hem de parlar un altre dia, perquè ha quedat sobre la taula un munt de temes, però un bàsic, que és com votem les dones, de quina manera, a l'hora d'anar a votar, com prenem les decisions. Per això us emplacem a tots i a totes un altre dijous. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí aquí, a Ràdio Estel. Moltes gràcies per haver vingut, Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i coordinadora de FEM Europa.
Moltes gràcies, Mireia, i un plaer compartir amb l'Helena i la Marina aquesta estona.
Moltes gràcies, Marina. Esperem tornar-te a veure, perquè us vull emplaçar a les 3 per parlar de la votació, de com votem les dones, si us sembla bé.
I tant, sempre és un plaer, ja ho saps, Mireia, gràcies.
Moltes gràcies. I Helena Fava, moltíssimes gràcies, política, empresària de tota la vida, però en aquests moments és de fa uns anys política, amb Ciutadans. Helena, moltíssimes gràcies per les teves aportacions.
A tu, Mireia, per convidar-me, i a la Marina i a la Neus per també tot el que ens han explicat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, i fins aquí el programa Plusvàlua Dones d'avui. Ens retrobem
dijous vinent a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel.
Res no et torbi, res no t'espanti, tot passa, Déu no canvia, la paciència tot ho abraça, qui té Déu, res no li manca, només Déu basta.
Santa Teresa de Jesús.